Què tal? Molt bona tarda. Passen 6 minuts del punt de les 4. Són a la sintonia de Ràdio Maricel. Comencem aquí una nova edició del temps de l'agenda esportiva. Hem de fer prèvia d'aquest nou cap de setmana esportiu que, futbolísticament parlant, ens porta plats forts, plats prou interessants, com és el Sobrense Gornal. Queden 3 partits, 3 autèntiques finals per a un Sobrense que porta, atenció, 5 victòries consecutives i que aquest diumenge davant el conjunt de l'Hospitalet buscarà la seva 6ª per no perdre pistonada i seguir lluitant fins l'última jornada, com aquell qui diu, per l'ascens a la primera catalana. Partit que jugarà amb Aiguadols aquest diumenge a partir de 4:45 de la tarda. Per la seva banda, la Unió Esportiva Sitges, recordem, viatja fins al Camp del Carme, un equip que sí s'està jugant alguna cosa i és no perdre categoria. Partit que jugarà aquest diumenge al migdia a partir de les 12. El juvenil Adela Blanca, que afronta ja els seus últims partits a la Lliga Nacional. No està malament el final que té. D'entrada, demà dissabte, visita la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan d'Espí per jugar davant el Barça a partir de les 12 del migdia. L'últim partit, el del comiat ja definitiu aquesta temporada de la Lliga Nacional, serà amb el Sant Andreu. Pel que fa al bàsquet, recordem que el sènior A del bàsquet de Sitges ja ha acabat la temporada, està en espera de saber quins seran els seus rivals per disputar la fase final del Campionat de Catalunya de la primera categoria. Això sí, el sènior femení afronta l'últim partit de la fase regular aquí amb el Gramenet, demà dissabte a partir de les 6 de la tarda, mentre que en hoquei patins el Club Patí Sitges afronta l'avantpenúltima jornada. Juga avui a partir de 9:45 de la nit a Vilafranca, concretament a la pista del Club Patí Sant Ramon. I avui també destacarem que el Rugby Club Sitges juga la final de la Copa Catalana de Rugby davant un equip al que aquesta temporada no ha pogut guanyar a la Lliga de la Divisió d'Honor B, com és el Poblenou Enginyers. Partit que jugarà demà a partir de les 6 de la tarda al camp de la Guinardera de Sant Cugat del Vallès. És tot just la 5ª final de Copa Catalunya que disputa el Rugby Club Sitges i buscarà, en aquest cas, el seu 3er títol. 4:08, comencem. Vinga, doncs, comencem aquest temps d'agenda esportiva que ens conduirà fins al punt exacte de les 5 de la tarda i hem de repassar ja, així d'entrada, els partits de futbol base dels equips de la Blanca Sur. Ho dèiem fa uns moments, el juvenil A, que afronta en aquest cas la penúltima jornada en el grup 7è de la Lliga Nacional, jugant ni més ni menys que a la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan d'Espí, davant el Futbol Club Barcelona B, partit que jugarà a partir de les 12 del migdia. De la resta, com sempre, ens en parla l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com dèiem, aquest juvenil A que s'està acomiadant ja de la Nacional. Queden 2 partits, el de demà, com dèiem, al camp del Barça, i quedarà un últim, el Nou Pinsbens, ja per baixar definitivament el taló contra la Unió Esportiva Sant Andreu. Pel que fa a la resta d'equips,
doncs mira, el juvenil B juga a Pinsbens el diumenge a les 4:30 contra la martinenca A. El cadet A juga també a Pinsbens el diumenge a les 12:30 contra el Viladecans C. El cadet B es desplaça a Gavà per jugar contra l'escola de Gavà D el diumenge a les 12:30. En categoria infantil, l'infantil A es desplaça al Prat per jugar contra l'escola de futbol Prat Blaugrana B el dissabte a les 3:45. L'infantil B juga a Pinsbens el dissabte a les 6 de la tarda contra el Barça Vilanova la Geltrú A. I l'infantil C també juga a Pinsbens contra el Barça Vilanova i la Geltrú B, en aquest cas el diumenge a les 10 del matí. En categoria Alevint, l'Alevint B, en aquest cas, juga contra el Font Sant Fatxó a Pinsbens el dissabte a les 4:15. A l'Alevint C es desplaça al Prat per jugar contra el Prat B el dissabte a les 9:45 del matí. A l'Alevint D es juga a Pinsbens el dissabte a les 12:30 contra el Barça Vilanova i la Geltrú B. I finalment a l'Alevi E es desplaça a Vilanova i la Geltrú per jugar contra la Vilanova D el dissabte a les 12:15 del migdia. En categoria Benjamins, el Benjamí A es desplaça per jugar contra el Sant Feliu A el dissabte a les 10:30 del matí. I finalment el Benjamí D es desplaça a Sant Sadurní el diumenge a les 10:30 per jugar contra el Sant Sadurní B.
Doncs tot això és el que tenim pel que fa als equips de la Blanca en aquest cap de setmana, 4 i 11. Isidre, moltíssimes gràcies, bona tarda i bon cap de setmana.
Ens veiem, gràcies.
Adéu-siau. Quatre i onze minuts de la tarda, com dèiem, seguim parlant de més futbol base per repassar ara els partits que disputaran aquest cap de setmana els equips de la Unió Esportiva Sitges. Només dos d'ells juguen aquí a Aiguadols. És el cas de l'infantil B, que rep la Fundació Atlètic Vilafranca demà dissabte a les 9 del matí, mentre que el Benjamí D s'enfronta amb el Club de Futbol Cubelles. S'ho farà també demà dissabte a partir d'un quart d'una del migdia. Pel que fa a la resta, doncs tots fora de casa. El juvenil jugarà diumenge, ho farà a partir de les 7 de la tarda amb el camp de la Fundació Atlètic Vilafranca. El cadet A jugarà amb el camp del Baix Espirall dissabte a les 3 de la tarda. El cadet B ho farà amb el camp de la Granada demà dissabte al migdia a partir de les 12. L'infantil A juga amb el camp de la Unió Esportiva Sant Joan d'Espí, ho farà diumenge a un quart d'11. L'Alevi A amb el camp del Sant Boià diumenge a les 10. L'Alevi B amb el camp del Ribes, al Bosc de Plaça, demà dissabte a partir de les 12 del migdia. L'Alevi C ho farà amb el camp del Cubelles diumenge a 9:45 del matí i també l'Alevi D juga al camp del Cubelles. En aquest cas ho farà demà dissabte a partir de 11:45. Mentre que l'Alevi E ho farà amb el camp del Sant Mauro demà dissabte a les 9 del matí. Pel que fa amb els benjamins, el Benjamí A de Preferent juga amb el camp del Tecnofútbol. Ho farà diumenge a 6:45 de la tarda. El Benjamí B ho farà amb el camp del Cubelles demà dissabte a les 10:20. El Benjamí C també visitarà el Pons i Ventura de Cubelles. Ho farà demà dissabte a 11:45 del matí. El pre-Benjamí A ho farà amb el camp del Sant Sadurní Atlètic diumenge a 1:15. I finalment el pre-Benjamí B, que jugarà amb el camp del Cubelles diumenge a partir de 10:15 del matí. Descansa en aquesta jornada el Benjamí E. Un parell de minutets i arribarem a 4:05 de la tarda. Parlem també de futbol femení, partits dels equips del Club de Futbol Sobrense que encara estan en competició pel que fa a la primera divisió. Darrera jornada del campionat de Lliga. Aquest diumenge s'hauria d'haver jugat el Sobrense en Riudoms, però aquest partit, recordem, ha estat ajornat el dia 31 de maig a les 5 de la tarda. Per tant, el primer equip del Sobrense femení que dirà adeu a la temporada el diumenge, no el de la setmana que ve, sinó el de l'altre, el 31 de maig a les 5 de la tarda, davant el Riudoms aquí al municipal d'Aiguadols. Qui sí jugarà és el Benjamí Alevi. En aquest cas, en partit de la sisena jornada del torneig complementari, jugaran aquí a Aiguadols a 11:15 del matí davant el femení Manu Lanzarote. Parlem de rugby, tal com els dèiem en començar aquest temps d'agenda esportiva. Aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda en el camp de la Guinardera de Sant Cugat del Vallès, el Rugby Club Sitges i el Poblenou Enginyers disputaran la finalíssima de la Copa Catalana. Serà, en el cas del Rugby Club Sitges, la seva cinquena final de les 5. Recordem, n'ha guanyat dos. La primera, la temporada 2009-2010, davant el Buc, i va repetir títol la temporada següent, és a dir, la 2010-2011, en una edició que es va disputar a moda de triangular. Ho va fer amb el Poblenou i el Futbol Club Barcelona. Però quina millor manera de poder dir adeu a la temporada amb un títol? En aquest cas seria el seu tercer títol de Copa Catalana. Com els dèiem, demà té un rival difícil, el qual no ha pogut derrotar aquest any, com és el Poblenou Enginyers. Parlem de tot plegat amb el capità del Rugby Club Sitges, amb Malcolm Van Steeden. Malcolm, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo van esos ánimos de cara mañana?
Bueno, muy bien, muy ansiosos, la verdad, para cerrar el año de buena manera, y siempre una final es un muy buen incentivo.
Sin duda, ¿no? Sería vuestro tercer título. El rival de mañana, Poblenou, un equipo que de momento no habéis podido superar este año.
No, este año la verdad que se nos complicó. Los dos partidos fueron muy similares, con una primera parte muy pareja, y en el segundo tiempo se nos escaparon, no pudimos seguir su ritmo y ahí se definió el partido.
¿Qué podríamos destacar de este Poblenou?
Pues la verdad que para todos los equipos contra los que jugamos nosotros, la delantera es un problema para nosotros porque nos exceden en peso. Y luego tienen un jugador número 10 y un número 15, el arrier, que son muy buenos, muy completos, la verdad, los dos.
Por aquí costará en ese sentido.
Sí, la verdad que para empezar debemos intentar evitar las formaciones fijas por el peso de su delantera y estar muy atentos a la hora de defender, porque su número 10, en cuanto te desconcentras un poco, te lo hace pagar.
En este sentido, Malcolm, ¿hubierais preferido otro rival?
Pues la verdad que es un buen incentivo, y ganar a un rival que no pudimos ganar en todo el año sería muy bueno. La verdad que nos daba igual quién nos tocaba en la final, lo importante es jugar la final e intentar ganarla.
Lo cierto, Malcolm, es que no habéis tenido un camino demasiado largo ni demasiado costoso para llegar a esta final.
Pues no, nos tocó jugar contra dos equipos de División Menor Catalana, que es una por debajo nuestra. Y realmente se ha visto que el trabajo de todo el año en División de Honor B da sus frutos, y nuestro ritmo era muy superior al de ellos.
Bueno, en caso de ganar esta final de mañana en San Cugat, pondría un poco la guinda a una temporada, Malcolm, que bueno, ahí estáis, ¿no? En División de Honor B, disputando una nueva final de Copa, por tanto hablaríamos de una temporada bastante notable.
La verdad que sí, por suerte sería la mejor manera de cerrar la temporada y la mejor despedida para Pedro también, que deja el club y se va al Kinex de Barcelona. Y también el domingo nuestro equipo B juega la última fecha de su campeonato, y si lo ganan y pierde Tarragona podrían quedar campeones.
Sí, sin duda, es un buen apunte este que haces, recordando que el Senior B pues juega, como decías, el domingo en campo del Vilanova. Ganando y esperando un tropiezo del Tarragona, pues se aseguraría también este título de primera catalana. Sin duda, un buen papel el que ha hecho este Senior B. Nos lo decías ahora hace unos momentos, un partido que mañana tiene un componente emotivo importante. Será el último partido de Pedro dirigiendo al Rugby Club Sitges. ¿Este componente emotivo os da un plus?
Pues la verdad que sí, Pedro es un señor que ha estado en el club desde toda su vida, y el hecho de que se vaya nos tiene bastante tocados, pero a la hora de motivarnos para ganar la final, por supuesto que sería un plus, sin duda a duda.
¿Cómo está el equipo, Malcolm? ¿Cómo están tus compañeros de cara a esta final de mañana?
Pues la verdad que una vez que terminó la liga oficial, hemos bajado un poco la intensidad y la gente ha dejado de venir a entrenar un poco. Pero a la hora de los partidos, y sobre todo en la final, a la hora de defender los colores, la verdad que el equipo siempre se motiva mucho, y estoy seguro que mañana daremos el 100%.
Sin duda, como decíamos al principio, ganar esta final sería un buen colofón en la temporada. Por otro lado, el club ya ha anunciado un poco el equipo técnico, el cuerpo técnico que dirigirán al primer equipo la temporada que viene. ¿Qué tal?
Pues la verdad que muy contento. Si a mí me preguntaban antes quién hubiese dicho, la verdad que me hubiese encantado por estas dos personas. Una es Camilo Hanglin, que es del club de toda la vida.
Sí.
Y que, al igual que Pedro, ha entrenado a la mayoría de los chicos que les va a tocar entrenar el año que viene. Y la otra persona es Isaac Richmond, que viene de... es neozelandés y viene ahora del Vilanova, que ha estado ahí con esos 5 años. Él ha jugado a un gran nivel y tiene mucha experiencia como entrenador, así que creo que la combinación entre los dos nos va a ser muy positiva.
Sin duda, un reto también para ellos dos.
Sí, por supuesto.
Porque claro, entrenar a un equipo que volverá a estar en División de Honor B, pues tiene sus migas.
Sí, exactamente, y además entre ellos no se conocen tanto, así que se tendrán que empezar a poner de acuerdo en cómo quieren llevar el equipo y todas esas cosas, y bueno, va a ser un año muy bueno el que viene, por supuesto.
Malcolm, para ir acabando, cuando acabe esta final, ¿vais a seguir entrenando o ya acabaréis?
Pues la semana que viene seguiremos entrenando en el campo, porque el fin de semana siguiente son el 7 del rugby reducido de Cataluña, que se juega en nuestro campo, por suerte. y luego de ellos ya bajamos a entrenar a la playa para encarar un poco lo que es la temporada de Sevens de playa.
Y ahí pondréis definitivamente punto final a esta temporada que, repito, sin duda ha sido una temporada para enmarcar, como se dice en estos casos. Malcolm, gracias por atendernos una vez más y desearos muchísima suerte, a ver si el Rugby Club Sitges vuelve con esa Copa Catalana bajo el brazo.
Pues muchas gracias y un placer como siempre.
Gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Quatre i 21 minuts de la tarda, en conversa amb Malcolm Van Steeden, és el capità del Rugby Club Sitges. Tornem a recordar, final de Copa Catalana, Rugby Club Sitges, Poblenou, Enginyers, demà a Sant Cugat del Vallès, concretament a la zona esportiva municipal de la Guinardera, a partir de les 6 de la tarda. Ho destacava també fa uns moments el propi Malcolm, que diumenge, a partir de la 1 del migdia, el Sènior B juga amb el camp del Cel Vilanova, concretament al camp de rugby de les pistes poliesportives de Vilanova i la Geltrú. Què ha de passar? Doncs, d'entrada, hem d'esperar que el Sènior B guanyi aquest partit al camp del Vilanova i que el Tarragona perdi un dels dos que encara li queden. Si això passa, el Sènior B se proclamaria campió de la primera catalana, tot i que l'ascens a la divisió d'honor catalana ja està plenament assolit. I encara un darrer apunt de rugby per recordar que demà a Santa Bàrbara, a partir de les 12 del migdia, hi ha un amistós categoria sub-18. Jugaran el sub-18 del Rugby Club Sitges davant la selecció flamenca. Concretament, com dèiem, demà dissabte a partir de les 12 al camp de Santa Bàrbara. Quatre i 23 minuts de la tarda, seguim endavant, tornem al futbol, hem de fer prèvia ja de la jornada número 32, l'avantpenúltima, tant a segona com a tercera catalana, destacant, com no, el partit d'aquest diumenge al municipal de Guadols a partir de 4:45 de la tarda entre el Gornal i el Sobrense. La resta d'enfrontaments són aquests: Camp Vidalet, Espluguenc, Sant Cugat Júnior, Penya Unió Màlaga, Martorell, Moja Olivella, Prat B, Sant Mauro, Bellvitge, Sant Joan d'Espí, Sant Andreu de la Barca, Vista Alegre i Marianao, Vegas. Tres partits, tres finals i uns quants aspirants a ser la temporada que ve a la primera catalana: Bellvitge, Suborense, Vista Alegre i Camp Vidalet. D'aquests quatre equips, només en quedaran dos. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
I un d'aquests dos esperem que sigui el Suborense, evidentment.
Sí, clar, esperem. Per això és molt important, com cada partit, però cada vegada queda menys. I clar, evidentment aquest diumenge és molt, molt, molt important que el Suborense guanyi el partit.
Jo, saps, no sé si he fet bé o no, però jo ja m'he començat a curar una mica en salut i he començat ja a xafardejar una miqueta els possibles rivals que li podrien tocar al Suborense en una hipotètica promoció d'ascens.
Molt bé.
T'ho dic així d'entrada, mira, del grup 1 he apuntat que en serien 3, perquè clar, evidentment encara no està decidit ni el campió ni el segon: la Badesenc, el Camprodon i el Guíxols. Aquests tres del grup 1. Del grup 2, el Ripollet, el Premià o el Sant Juan Atlètic de Montcada. Grup 4, Penya Sant Pedro, és un equip de Terrassa, o la Unió Esportiva Castellar. Del grup 5 seria, una miqueta el que ens recordava el Juanjo Abril dimecres a la tertúlia, l'Andorra o l'Alpicat. I finalment, el grup 6, un equip del Deltebre, concretament el Jesús i Maria. Fa una mica de por, eh?
Home, a veure, de la província de Tarragona m'agraden, més que de Barcelona, o de la província de Girona. Te dic això perquè Tarragona sempre, el nivell de futbol no és com d'aquí, i va ser una miqueta. De totes maneres, aquest equip el coneixem bé, Jesús María José.
Uh-huh. Jesús i Maria.
Jesús i Maria. I lo coneixem bé,
no,
perquè...
No,
no. És aquest?
No. El que tu vols dir, Toni, ja sé quin és. El Jesús Catalonia.
Sí.
Jesús Catalonia és un equip amb el qual el Sitges va jugar, em sembla que un parell de temporades, no? A la Preferent. Sí,
la Preferent.
Era un equip que jugava, si no me recordo malament, a Tortosa.
Sí.
Un equip de Tortosa.
Aquest és aquest de per allà, també.
Sí, sí,
no?
És de les zones del Tebre, per tant,
per
si fa una fa al costat. En aquest cas parlem de l'equip Jesús i Maria. Però bé, aquí està. Vull dir, potser cal tenir en compte algun d'aquests rivals ja de cara, repeteixo, a una hipotètica promoció d'ascens a Primera Catalana. Tant de bo no, tant de bo el Sobrense la pugui evitar i sigui campió.
Clar, però ara tens... A veure, ara estem... implicat a la promoció.
Sí, sí. Ara mateix el Sobrense jugaria a la promoció, per tant, per això m'he aventurat una mica...
Tenim que mirar la promoció, perquè ara per ara és el que ens toca, no? Després no pot tocar millor, però de moment és això, no? Clar, per tirar tot això endavant, el més important és, doncs, treure els tres punts aquest diumenge. No serà fàcil, perquè a més aquest és un equip complicat, Gornal, és un equip que juga a futbol i és un equip que, doncs, té potencial, i no serà fàcil pel Sobrense, però clar, si aquesta setmana guanya el Gornal, quedaran dos.
Quedaran dos finals més.
I déu-n'hi-do, a partir de la setmana que ve sí que començarem a pensar de que pot ser.
Sens dubte això passaria, evidentment, per sumar els tres punts aquest diumenge davant el Gornal. Un equip que, com dèiem, és sisè a la classificació, ha sumat 51 punts. De moment m'ha quedat ja en aquestes últimes jornades bastant despenjat de les opcions que li donàvem fa unes quantes setmanes o fa un mes per ser un dels candidats a pujar a Primera Catalana. Fora de casa, el conjunt de l'Hospitalet ha guanyat 6 partits, n'ha empatat 4 i n'ha perdut 5. En l'aspecte golejador ha fet 59 gols en el total del campionat i n'ha encaixat 39. Atenció a tot l'equip, però especialment a un jugador. Es diu Israel Frieros. Per què dic això? Perquè és el segon màxim golejador de la categoria. Ha marcat 19 gols. Recordem que Josep Maria Mercè ha marcat 21. Per tant, el Josep Maria és el pitxitxi d'aquest grup tercer de la segona catalana. Però ens quedem amb el nom d'Israel Frieros perquè és un jugador que veu porta amb una certa facilitat.
Sí, de fet està molt, gairebé la meitat del campionat, líder en solitari com a pitxitxi.
Sí, sí, ho va ser també Jairo.
El Jairo
exjugador de la Penya Unió Màlaga, ara a les files del Club de Futbol Vilanova.
I bé, i allà està Josep Maria Mercè, doncs, que ha marcat més gol que ell, però clar, és un jugador a tenir molt en compte, tot i que no em preocupa tant per el fet de que el Sobrense té una defensa impressionant, i m'imagino que no li donarà espai a aquest jugador. Allà ja va demostrar, em sembla que allà no es va marcar.
No t'ho sabria dir ara.
Sí, allà no es va marcar.
Hauria de tirar de memòria, però sí. Bé, recordem que aquell partit era l'últim abans de les vacances de Nadal, si no recordo malament, i va ser, curiosament, el primer partit que el Sobrense va perdre. Ho va fer per 2-1, un partit d'autèntica mala sort, perquè recordem que fins i tot el Josep Maria Mercè va errar un penal que va tocar els dos pals. El Sobrense va tenir d'ocasions bones per poder capgirar el marcador. En fi, no va ser un partit de sort en aquella ocasió.
No, i va jugar molt bé el Sobrense, li va faltar la sort, no? Perquè, de fet, li va sobrar els últims, si no recordo malament, 5 minuts de la primera part.
Sí, van ser letals.
Aquells 5 minuts va ser quan ells van marcar i va reaccionar molt bé a la segona part i fins i tot podíem haver guanyat aquest partit. El que passa, doncs, que clar, el penal va marcar. També va ser el primer penal que errava Josep Maria Mercè, no sé si, em sembla que ha fallat un amb el Sobrense.
Possiblement.
I bé, no li van sortir les coses, però les sensacions que va donar l'equip van ser molt bones, perquè fins i tot tu sorties d'allà derrotat i te sabia greu perquè vas fer mèrit per guanyar, no? Passa que és un equip complicat, Gornal, i està molt equilibrat i són molt bons jugadors.
4:45, com veu el cos tècnic aquest partit de demà i com veu en definitiva amb aquests 3 últims partits que queden abans no arribem al final del campionat? Avui parlem amb el Carles Reina, ell és el segon tècnic del Club de Futbol Sobrense. Carles, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal, Pitu?
Molt bé, com estàs?
Bé, home, treballar una miqueta amb l'aire.
Molt bé. Escolta'm, ara recordàvem una miqueta el partit d'allà, al camp del Gornal. Suposo que encara el recordeu, no? Aquella primera derrota que va patir l'equip, una derrota que, bé, va fer mal el just, però bé, com a primera derrota...
Bueno, com dius, que perdre també. També heu dit molt bé que no crec que ens mereixem perdre aquell partit. Vam tindre un cúmul de circumstàncies a les quals no vam poder superar. Però bueno, això és un esport i a vegades es guanya, a vegades es perd. I per ser la primera derrota, doncs, bueno, els 109 a la categoria, jo crec que va vindre molt tard, no?
Sens dubte.
Hem d'estar orgullosos d'això.
Sens dubte. Bé, els rebeu diumenge aquí a Aiguadols, un equip que sí s'ha quedat ja sense aspiracions, però bé, això encara el fa també un equip molt perillós.
Bueno, a mi no m'agrada d'aquests equips, aquest equip de l'Hospitalet. Té moltes ganes, a més avui ens han dit que hi havia un jugador sancionat que han recorrit la sanció per poder jugar aquest partit. No sé si era el davanter que estava parlant, la veritat és que no m'agrada mirar molt aquestes coses, això s'encarrega amb arriba, li agrada molt números i les coses aquestes, però bueno, això vol dir que tenen moltes ganes de vindre a guanyar-nos, aquí tenen ganes de guanyar-nos, suposo que és un repte per ells guanyar a un equip que està dalt, i són aspiracions o objectius que ells tenen. Nosaltres hem de fer el nostre partit i no ens hem de preocupar. Si ells tenen ganes, nosaltres... Imagina't.
Carles, si guanyeu els tres partits que queden, és evident que sereu equip de primera catalana. Jo no sé si com a campions o havent de jugar una promoció. Tu ets dels que penses que la promoció ni en pintura?
Home, jo... A mi les promocions... O t'emportes una alegria molt gran o una decepció molt gran. Jo crec que aquests jugadors es mereixen un premi molt més gran que una promoció. S'ho han treballat molt i molt i molt durant tota la temporada, s'ho han currat moltíssim, són 24 tios cada dia entrenant i ens ho posen molt, molt, molt complicat per fer una convocatòria, ja no tinc per fer un 11 titular. S'ho han treballat moltíssim per tindre una decepció molt gran a final de temporada quan ho tens tant a tocar. Jo crec que hem de lluitar, guanyar els tres partits i ja veurem el que fan els altres. Si ens hem de fer una promoció, doncs treballem al màxim per fer la promoció i bueno, que sigui el que Déu vulgui.
Clar, a partir d'aquesta reflexió que fas, Carles, el Sobrense per quedar primer, evidentment, el Bellvitge hauria de punxar en algun partit.
Sí, algun empat, no sé, ara jugant sempre a Sant Mauro, em sembla.
Mira, el calendari del Bellvitge, te'l recordo molt ràpidament, rep el Sant Joan d'Espí aquest diumenge.
Aquesta setmana, sí.
Se'n va al camp del Sant Mauro.
Sant Joan d'Espí no està jugant al descens.
Sí, també. Sí. Va al camp del Sant Mauro la setmana que ve i acaba la temporada...
Olivella.
Rebent a Olivella, sí senyor.
Sí. Bueno,
tu veus no possible sé. Que per aquí caigui algun punt?
No ho sé, és que és tan boja aquesta lliga que... Moltes vegades us escolto vosaltres i no, aquesta setmana serà molt fàcil. I,
no, fàcil no ho dic mai.
No ho dic per nosaltres, sinó serà una jornada molt normal, no sé què, i després comencen a haver resultats raros i coses estranyes.
No coses estranyes,
que tots els rivals juguen, i a segona catalana tots són rivals molt i molt, molt forts i costen molt de guanyar. I si no poses el mono a treball i poses el 100%, ho veu veure aquesta setmana al Camp del Júnior. Hòstia, ens va costar, Déu i ajuda... Ens hem deixat anar una miqueta i ens van marcar dos gols. Hem de treballar, hem de picar molta pedra per poder guanyar els partits.
Com està l'equip?
L'equip està molt enxufat, però molt, eh? Estem a... No sé, Pitu, com a sitjatà, tindre a tocar, fer història, és una oportunitat única que alguns jugadors poder no la viuran mai. Mai més aquí Sitges, vull dir, o sigui, és una cosa que és molt complicada. O sigui, no hi ha hagut cap equip de primera catalana aquí Sitges.
Potser
el Garraf, n'hi ha poquets, o sigui, és una oportunitat històrica, els jugadors estan molt enxufats,
Sens dubte, sí que potser els jugadors més joves tindrien una segona oportunitat, qui sap quan, però els jugadors que ja són més veterans, no? Parlem de jugadors, jo què sé, com el Sarabia, com el Minga...
Sí, per això
com el Mario, no? Que són jugadors...
Sí, hi ha jugadors que són joves que...
I ens ho deia el Mario la setmana passada, no?
És molt complicat això que estem fent.
Sí, no, sens dubte.
Que no es pensin que això, bueno, cada any vamos a subir a la primera catalana, perquè jo porto molts anys i ho he vist sempre de lluny, això de la primera catalana. Hi ha alguns jugadors de l'equip que sí que han jugat i tot això.
Ja, escolta'm...
Però és una cosa bastant insòlita, i més al teu poble, que costa molt fer això, i ens ha costat molta feina, moltes hores, molta dedicació... Molts esforços, molts sacrificis, moltes hores,
això, sí. És molt bonic, però és molt dur, també.
No, no, sens dubte, sens dubte. Molts cops, parlant amb el Josu, ell sempre diu allò que, bé, la temporada ja l'hem fet, vull dir, els números estan aquí. En el pitjor dels escenaris, si l'equip, doncs, finalment no aconseguís ni la primera ni la segona plaça, doncs també la podríem considerar com una temporada molt, molt bona. Però jo aquí fico un pero, no? Evidentment, quan un està tan a prop...
Home, per suposat que fent la temporada que estem fent i cada tercer, si ho mires fredament, doncs sí que tenim raó. Hem fet una temporada excepcional, o sigui, no hem de recriminar res, però com t'he dit al principi, jo crec que aquests jugadors es mereixen un premi molt gran. S'ho mereixen, perquè s'ho han treballat ells, bueno, han treballat molts i moltes hores i crec que s'ho mereixen. S'ho mereixen per l'esforç que han fet i crec que si el futbol és just i nosaltres tenim aquella miqueta de sort, pues podeu aconseguir.
Els mires a la cara, els jugadors, Carles, i què veus?
Home, il·lusió, molta il·lusió, moltes ganes, però és la il·lusió aquella, la satisfacció, el anar d'entreno al 100%, t'enganyo, 100% no, al 200%, hi ha una semifinal de Champions i som tot l'equip entrenant, això vol dir alguna cosa. Sí, hi ha un compromís molt gran amb aquest club, molt gran, molt gran. Ja et dic, en unes semifinals de Champions, que el normal és que la gent no entreni, tant al Barça com al Madrid, els dos partits,
sí.
Doncs hem entrenat, sí que hem entrenat un rato abans per poder marxar un ratet abans, però, hòsties, jo crec que això és un compromís molt gran, molt gran.
Ja fins per i tot
dic que es mereixen un premi.
Hi ha fins i tot aquell puntet de pressió.
No, pressió no. Jo no hi crec en les pressions, perquè tot això, la pressió és per disfrutar-la. O sigui, tot això és per disfrutar-ho. Si no ho disfrutes, per què ho has de patir? Que pateixin els que han de baixar.
No, està clar. Patir,
no?
Està clar, però t'ho dic en el sentit que, clar, quan
veus que estàs a punt... No tenim complet. Tot això ha de ser un mes a més.
Sí.
Tot això que estem fent és un mes a més. Sí. Pressió per pujar no en tenim ninguna.
Ho sé. Però evidentment, els jugadors s'han d'estar tensionats. S'han de tenir aquell puntet de dir, ostres...
Sí, però una cosa és tensionat, és pressió. Sí, jo crec que la pressió pot anar en contra teu. La tensió no, mai. Si tu pots estar tensionat, però pressió per poder pujar... Si jo crec que guanyes partit per la tensió que posem i per la il·lusió que hi posem i per les ganes que hi posem, no per la pressió que tenim. No tenim cap de pressió ni pel club, ni per la gent de Sitges, ni per ningú. O sigui, què va? Si juguen per ells.
Queden 3 partits, Carles, són 3 autèntiques finals, no hi ha cap mena de dubte. Tu creus que haurem d'esperar amb l'última jornada per acabar de decidir tot plegat?
Jo crec que sí. Sí, sens dubte, jo crec que sí. Ojalà m'equivoqui i ens posem primers aquesta setmana. Però tal i com van les coses, pues poder fins a l'última jornada... No veurem res. És que ja et dic que els resultats van cap aquí, cap allà, no saps quines ganes tenen uns equips, quines ganes tenen els altres. Jo estic segur que la Gornal vindrà aquí i no vindrà de ser a guanyar.
No, això està clar.
Seguríssim, i ho tinc molt clar, i hem d'anar primer aquesta setmana, i la setmana que ve ja en parlarem i hi ha un partit menys. I hem de guanyar aquesta setmana. Si guanyem aquesta setmana ja treballarem per la setmana que ve. I anem al tòpic de futbol partido a partido, però és que a vegades és la realitat. És la realitat. Si nosaltres hem de pensar en nosaltres mateixos. Després, quan guanyem, nosaltres ja mirarem els números dels altres. Però primer hem de fer la nostra feina, que és el que ens toca.
Et preguntava per l'equip, de cara al partit de diumenge, alguna baixa? Esteu tots allò disponibles?
Sí.
Per tant, feina a fer la convocatòria.
Sí. Molta feina i ens costa molt, i ens tot molt deixar jugadors fora de les convocatòries, bueno, com ja et dic que som 25 de plantilla, es costa, Déu i ajuda, perquè venen tots i a més tots treballant al 200% i és molt complicat i van anar-hi problema,
està
perquè
clar.
Sabem que els que estan a banqueta sortiran a l'igual o superaran el nivell i això ens ha portat a estar on estem.
20 minuts i les 5 de la tarda. Tens aquí el Toni, que també et vol saludar.
Sí, que està cascadet, pobre.
L'has sentit?
Ah, Toni.
Aquesta tos.
Aquesta tos, aquest aire.
La tos, sí, però ja se'n va, ja se'n va. Sí. L'he passat fotut, però ja se'n va. Escolta, una cosa, primer. Vaja, 2 temporades que doncs estàs passant amb el Sogorense, eh?
La passada vas aconseguir doncs pujar i aquesta estàs en el camí de pujar amb el Sobrense i el seu entrenador, evidentment.
Per això em vaig posar al costat del Josu, perquè sabia que al seu costat aconseguiria coses. Jo soc un tio molt guanyador i m'il·lusionava molt el projecte. Jo sabia que si treballava aconseguiria moltes coses, i poder no tant com per pujar aquest any a Primera Catalana, però un cop vist tots els equips, no li tinc por a ningú, Toni, a ningú.
Això vol dir que seguiràs l'any que ve?
Depèn, Toni, no sé. No sé, Toni, si... No sé, tot depèn de moltes coses. No sé.
Bueno, doncs ara el que cal pensar és que diumenge ve aquí el Gornal, que s'ha d'intentar guanyar, que la setmana que ve vas al camp de l'Espluguenc, que és un equip que s'està jugant doncs també les garrofes per baix, i anirem ja a un últim partit, un Sobrense Can Vidalet, que ara podem recordar perfectament les paraules del Josu quan es va perdre allà, si no me recordo malament, per 3-1,
sí.
I va dir, doncs ens veurem a l'últim partit, Aigua Dols.
Bueno, sí. Jo és un tio que és una miqueta bruixot. Sí, no rieu, perquè de vegades cantar tots els resultats i això pareu crec.
Molt bé.
Però, bueno, ja els esperarem. Primer hem d'anar a Gornal, després Espluguenc i canvi de ja en parlarem, si voleu.
Efectivament.
Tu parlaves de les dificultats de comptar cada setmana amb tots els jugadors i fer un 11, no? Passa que per mi el mèrit que ha tingut el Sobrense és que no ha variat molt aquest 11, i que doncs heu treballat molt bé aquests jugadors que surten després de refresc. Per mi el mèrit ha estat això, que teniu un bon fons d'armari i a més doncs no ha variat gairebé aquest 11, i això per mi ha sigut un dels mèrits que l'està donant al Sobrense l'èxit.
Bueno, jo crec que han jugat, tots han tingut la seva oportunitat.
Sí, però tots, clar, tampoc ha canviat molt.
I la feina ha sigut pues, intentar entendre els jugadors que tots aporten alguna cosa. A mi també m'agradaria estar jugant. Jo, abans amb el Pitu parlant per WhatsApp, li he dit m'encantaria estar jugant en aquests moments, però no puc perquè no estic. Però si aporto aquella poqueta cosa, la meva, tots aportem alguna cosa, tots i cadascun dels delegats, els fisios, el Tessi, tots aportem una miqueta, un granet de sorra, i està clar que els jugadors aporten molt més i l'entrenador molt més, però tots els altres aportem una miqueta i tots hem d'aportar, i ha sigut el que dius, l'èxit d'aquest equip, és que tothom ha aportat, tothom.
Doncs granet a granet, aquí teniu el Sobrense de moment segon, i amb plenes opcions de ser l'any vinent a la Primera Catalana. Carles, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
De res, home, que una abraçada molt gran.
Que vagi molt bé, ens veiem diumenge.
Vinga, Toni, cuida't.
Adéu.
Vinga, adéu.
Bé, doncs els tornem a recordar el Sobrense Gornal, que jugarà diumenge 4:45, no les 5, eh? S'avança el partit un quart d'hora, 4:45, l'hora de començament d'aquest Sobrense Gornal. Després, com deia el míster Carles Reina, doncs ja pensarem en l'Espluguenc i anirem a una última jornada en la que molt probablement el Sobrense també estarà obligat, entre cometes, a guanyar per acabar de decidir doncs qui és el campió i qui acaba jugant la promoció amb algun d'aquests equips que els acabem de comentar ara fa una estona. Són gairebé 4:45 de la tarda. Anem ja a la Tercera Catalana en el seu grup 12, que ens porta aquests partits de la jornada 32. Són el Bas Espirall Calaf, el Sant Cugat Sesgarrigues Cubelles, el Ribes La Múnia, les Roquetes Òdena, el Piera Sant Pere Molanta, el Montserrat Igualada Penya Jove, la Granada en Riu de Villes, la Fundació Aleti Vilafranca Anoia i el Carme Sitges. Per tant, tal com estan les coses, aquest cap de setmana podríem tenir ja l'Òdena com a campió. Per aconseguir-ho, doncs, bé, li valdria, suposo, guanyar el partit que jugarà, que no ho tindrà fàcil, Toni, perquè juga camp de les Roquetes.
Ja, és que quan t'escoltava això, pensava en això, no?, que sí, que si guanya, per mi serà campió, però clar, té que guanyar el camp de les Roquetes.
Bé, i... també li val l'empat i que la Fundació, doncs, no guanyés el seu partit a casa amb la noia, cosa clar, que trobo bastant difícil, però
molt
bé.
Molt difícil, molt difícil.
Per assegurar-se el títol, l'Òdena, doncs, hauria de...
Té que guanyar.
Sí, sí, de sumar 3 punts, que ja el deixin, doncs, a Segona Catalana, evidentment.
El que passa és que, clar, allà te trobaràs amb un equip amb molta espenta, molta entrega, i amb un jugador que en 2 setmanes ha marcat 3 gols, que és Carlos Contreras.
Sí, sí, arriba i moldre.
Clar, aquí se'n surt.
en aquesta categoria.
Sí, sí, evidentment, un Carlos Contreras que ve d'una primera catalana, que ve de jugar amb el Vilanova i ha baixat dues categories de cop. Per tant, la tercera, home, no direm que és bufar i fer ampolles, però per a un jugador de la seva categoria, clar, evidentment, clar, doncs tot és més senzill. Veurem si l'Òdena amb aquest cap de setmana es proclama ja matemàticament campió. Quedarien encara dues jornades més. El que està clar, Toni, és que l'Òdena ha marcat el ritme de la competició gairebé des del primer dia.
Sí, clar, tan sol ha perdut un partit,
sí, sí.
I això ho diu tot, no?
Un equip que ha marcat 106 gols, clar, que només ha perdut un partit, evidentment.
És un equip que el campionat és molt llarg, sí, i, sí, i aconseguir el que aconseguir aquest equip no és fàcil, no? Per això jo penso que és el que millor ha portat endavant això, que compta que darrere tenia dos equips que no han fallat.
No han afluixat, Ho han afluixat més aviat poc, com és el cas de la Fundació Atlètic Vilafranca i el cas del Piera, que Piera potser sí que s'ha deixat algun que altre punt en aquestes últimes setmanes, però bé, bona temporada també d'aquest Piera que ha acabat de pujar.
Sí, per això que és molt bona temporada.
Toni, el Sitges viatja diumenge a Carme, un Carme que sí s'està jugant alguna cosa, Carme que és quart per la cua, que la primera volta sí que el Sitges se l'ha guanyat d'una forma clara i contundent, 6-1, però que la història d'aquest diumenge serà total i absolutament diferent.
Sí, però clar, l'angoixa la té i la dificultat la té el Carme.
Tota.
Té que guanyar.
Tota.
El Sitges té que jugar tranquil i doncs té molt a guanyar i poc a perdre. Home, a perdre és allò, no? De que doncs ara el Sitges ja pràcticament ha fet tot. Però si pots aconseguir una victòria al camp del Carme...
I no, què tal que diuen dimecres? Si de retruc doncs li pots fer un petit favor al Ribas, perquè el Ribas, clar, recordem que està en una situació doncs difícil, està a dos punts per sota del Carme, però és que el Ribas té partit aquest diumenge,
clar,
amb la Múnia.
Amb la Múnia, per això.
I la Múnia va de pujada ara.
Per això que... I a més, jo prefereixo que estigui el Ribas en aquesta categoria trobant-me l'any que ve que no el Carme.
No, sens dubte, si em dones a triar, evidentment, clar, triaré sempre el Ribas.
Ribas, no? I el Sitges, home, li pot fer aquest favor, a més, jo crec que retrobar-se amb una victòria fora...
Sí, després de dues derrotes consecutives, clar, de la derrota a Montserrat, de l'altre dia aquí amb la Granada,
clar,
com a mínim, dia 10 a la temporada, ja que ha estat una temporada més aviat irregular, doncs amb bons resultats, no? Sí que la setmana que ve tens un partit difícil aquí amb l'Atlètic Vilafranca.
Que després te venen curves.
I acabes la temporada al Camp de la Noia, Jo una miqueta quedem dilluns, Té un final de temporada, el Sitges, bastant antipaticot,
Sí, sí, molt, molt antipàtic, i més quan no te jugues res.
Clar,
no?
Amb dos equips de la Noia i amb un altre
que s'està jugant
doncs, la promoció.
Sí. Clar, és això, però clar, si el Sitges surt tranquil i pot disposar, perquè jo sempre dic que el Jordi disposi amb els jugadors doncs, per a guanyar un partit. Si pot disposar amb tots els efectius dels Sitges, endavant, no?
Problema és quan tens les baixes.
Quan tens baixes...
En un equip, doncs, clar, que evidentment... Clar. Ha hagut de tirar de juvenils, clar, moltes jornades,
clar,
i això ha estat un no direm que un problema, però evidentment ha estat un mal de cap.
És que no sé si ha fet alguna vegada dos equips seguits.
Jo ara no t'ho sabria dir.
Jo diria
no t'ho sabria dir.
Jo
això ens podria dir el mateix Jordi quan li preguntem, evidentment. Però,
jo diria que no.
Però és difícil que el Jordi hagi pogut repetir un mateix 11.
Per això.
Dues setmanes seguides. Potser sí, No sé, ara parlo molt de memòria. Però bé, en qualsevol cas... Partit complicat el que té el Sitges, bàsicament perquè hi conflueixen molts condicionants, no? El fet que és un camp de terra, serà al migdia, teòricament farà calor, tens un rival que t'apartarà, que s'hi deixarà la vida, com aquell qui diu, per tant, doncs, hem d'esperar un Sitges serè, aprofitant les seves ocasions i les seves oportunitats, sense tornar-se boig, i bé, s'ha de jugar una miqueta també amb aquesta pressió que pot tenir el Carme.
Sí, molt, molt.
Això pot ser una arma a doble fil, també.
Clar. Perquè ells surten molt necessitat i tu tens que doncs, jugar intel·ligentment.
Sí, amb el cap.
Pensar amb el cap i dir, a veure, fins aquí. Ells que tirin i jo faré la meva feina. I és el que té que fer el Sitges.
Doncs veurem què passa amb aquest diumenge, com dèiem, a partir de les 12 del migdia, amb aquest Carme Unió Esportiva Sitges. Són gairebé les 4:50. Vinga, un parell de punts de bàsquet abans no parlem d'hoquei patins. Recordem que el sènior A del bàsquet de Sitges té descans aquest cap de setmana. Concretament, el proper cap de setmana començarà ja a disputar la fase final del Campionat de Catalunya de la primera categoria. Dilluns, dia 18, és a dir, dilluns que ve, es farà el sorteig de les semifinals que es jugaran els propers 23 i 30 de maig, mentre que la final seria el cap de setmana del 6 i 7 de juny, final que jugarà a Sitges, aquí al pavelló de Pinsbens. Possibles rivals: Roser, Safa i un tercer que sortirà de l'eliminatòria que jugaran aquest cap de setmana entre el Bàsquet Molins, el Ciutat Vella i el Celler Reus. També recordar que el sènior femení afronta l'última jornada de la fase regular abans no jugui la fase de promoció per evitar el descens. Rep aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda aquí a Pinsbens el Draft Gramenet. Per tant, el sènior femení que afronta aquesta última jornada de la fase prèvia abans no hagi de disputar amb aquest play-out. Evidentment, l'objectiu no és un altre que tractar d'evitar el descens a tercera catalana. Són les 4 i 51 minuts de la tarda. Hem de parlar també d'hoquei patins. I hem de parlar d'hoquei patins, perquè ja fa unes quantes setmanes que diem allò que la sensació, Toni, és que el Club Patí Sitges, almenys el primer equip, la temporada se li està fent un palet llarga.
Sí, sí.
Un palet llarga, eh? Ara, per exemple, saps que has d'anar a jugar aquesta nit a Vilafranca, a la pista del Sant Ramon, que reps la setmana que ve al Casal l'Espluga i que acabes encara a la pista del Palau Plegamans. Per tant, tres jornades encara, tres setmanes més de competició.
Sí, sí, s'està fent molt llarg, perquè ja pràcticament el Patí Sitges ja l'ha fet tot, ja l'ha dit tot, doncs s'ha perdut molts partits, i clar, s'està fent llarg. Ara, més que res, estan planificant, ja es comença a planificar la temporada venent, i tot això doncs porta que... doncs, clar,
sí, que ara ja sigui més una càrrega, no?
Tens que anar a Sant Ramon. És diferent si anessis al camp del Vilafranca, a la pista del Vilafranca, pista gran, maca, no aquella pista petitona de tants anys del Sant Ramon. Però clar, els partits tenen que jugar fins al final i el Sitges doncs té que anar a la pista de Sant Ramon.
I suposo que, com ens deies dilluns, Toni, el club intentant començar ja a assentar una mica les bases de cara a la temporada que ve. Què pot passar la temporada que ve? Doncs no ho sabem, però perquè ens puguin donar algunes pistes, tenim amb nosaltres el director tècnic del Club Patí Sitges, el director esportiu, vaja, com és el Magí Mestre. Magí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tens també aquesta sensació de que la temporada es comença a fer ja un pèl feixuga?
Sí, si hagués acabat a finals d'abril, ja haguéssim donat un vistiplau, vale, però queden aquests quatre partits i el que hem d'aprofitar és acabar bé, que aprofitar juvenils i júniors, donar-los minuts i aprofitar aquest final de temporada. Ja s'ha fet una mica llarg, ja quan estàs mitja baixa taula ja no et jugues res ni per dalt ni per baix, doncs ja no costa més mentalitzar els jugadors i tot el grup.
Temporada difícil, eh? Una miqueta amb la marxa del Josep Fuster, l'equip l'ha d'agafar el Jordi, una miqueta sempre costa, no? Quan hi ha un canvi a la direcció, l'equip es queda sense opcions de pujar i passa una miqueta el que expliques, no? Que quan un veu ja que no té opcions, sempre costa més.
Sí, al mes de juliol havien ja tancat l'equip, tenien dos bons porters, un equip bastant arreglat. L'únic que entre el començament al setembre, que un porter va marxar, l'altre va caure en bici, i tot una mica, i després ja voltats de Nadal va arribar un acord amb el Josep, ja que el seu objectiu era quedar els quatre primers, i per temes laborals i la botiga nova, doncs se li complicava. Al final hem tingut d'arreglar-ho d'aquesta manera, i almenys acabant una mica bé i... l'únic que no amb les aspiracions de quedar dels tres o quatre primers.
Malgrat tot, doncs, en contrapartida, bé, el júnior està fent una bona campanya, està, doncs, sí, en aquesta Copa Federació. El juvenil, doncs, si exceptuem una miqueta aquesta segona fase del Campionat de Catalunya, en què, bé, no va poder guanyar cap partit, només empatar-ne un, doncs també va fer una bona primera fase. En aquest sentit, Magí, el club ha d'estar més tranquil?
Sí, estem molt contents, primer perquè hem aconseguit tindre totes les categories, i segon perquè tant juvenils i júniors, que són el futur del club, doncs estan fent un bon paper, sobretot el juvenil, que està jugant força bé. Ja sabien que preferent costaria molt guanyar partits, però hi ha alguns partits que han perdut d'un o dos, i fins i tot el Mataró, que van empatar, que van estar jugant bé, i si els veus entrenar fa goig, estan posant-hi moltes ganes, moltes vegades es queden amb el primer equip entrenant, i estem molt contents amb ells. No, per que hagin quedat en última posició, el que estem preferent, és com un premi, no? Mm-hmm. I l'any que ve pujaran a júnior i jo crec que faran un molt, molt, molt bon paper. Mm-hmm. No, per això no tindrem problemes.
Per això t'ho deia. Magí, què ha de passar l'any que ve, sobretot pel que fa al primer equip? Ha d'haver una reestructuració?
Teòricament, l'any que ve el 90% ja està mig quadrat. Vale, hi haurà un entrenador nou, hi haurà quatre jugadors nous, vale, ara s'està acabant de tancar els acords amb tothom i torna a començar. Mm-hmm. La idea és quedar dels quatre primers i intentar poder pujar a Primera Catalana. Mm-hmm. Si no és aquest any, doncs l'any que ve. Mm-hmm. I amb el suport dels juvenils i juniors que pugen, i que el 90% són d'aquí a casa. Hem d'aprofitar això.
L'entrenador el teniu ja pensat, lligat?
Tenim un parell d'entrenadors que s'ha acabat de posar-nos d'acord, i a veure, la nostra idea és que a mitjans de juny tinguem, que ja acaba la temporada, tinguem ja entrenador nou i els jugadors, els 3 o 4 nous que vinguin de fora, ja tots lligats. Uh-huh.
Dóna'ns alguna pista, és un entrenador d'aquí, de la comarca?
Diguem, és un entrenador que havia jugat aquí fa 10 o 12 anys i ara està d'entrenador en un altre lloc, i fins que no acabi la temporada no...
Però és complicat, no,
eh? Hosti, 10 o 12 anys...
Però és complicat, 10 o 12 anys... Home, jo estava... Però,
sí, imagina't, vés ara a pensar, sí, que era
clar. Encara està entrenant un equip, i fins que no acabi ell també la temporada no vol. Mm. Vale, que pot ser que renovi per aquell equip i no vingui, no? Però clar, estem encara batallant, i ell ja sap quin equip més o menys tindrà, i les ganes de, ja et dic, de quedar dels quatre primers i intentar estar allà, que després hi hagi més sort o menys sort.
Clar, això ja...
El noi el tenim, clar, no? Clar. I, mm-hmm, vale, per exemple, avui al final juguem a Sant Ramon, però en comptes de jugar a aquella pista petita, juguem al pavelló.
Ah, vale.
També pels nostres jugadors, molt més contents.
Clar, clar.
Quan els vam dir ahir a l'entreno, ostres, podem jugar a una pista, un pavelló normal.
Com Déu mana, no?
Vale, i clar, si anem 9 jugadors, 4 seran juvenils i júniors i la resta sèniors. Clar. No? Intentem potenciar ja i jugar amb els de casa.
Clar. I escolta, una cosa, d'aquests 4 jugadors que tu has dit, podem saber noms ja o no se sap?
No, encara no, perquè estan jugant.
Molt bé.
Estan i jugant després... encara i clar.
I després, molt ràpidament, Magí, m'arriba de que voleu fer 2 equips l'any que ve.
La nostra idea és que ara el primer equip està quasi totalment tancat i ens sobren 5 o 6 jugadors. Si trobem un parell de jugadors més, voldrem fer un senyor bé.
Molt bé, de
perquè
moment...
estem intentant agafar 2 o 3 jugadors que fa un parell o 3 anys van plegar i fer 2 equipets.
Bé.
Perquè pensem que si a futbol hi ha segones i terceres regionals, perquè hoquei no podem seguir jugant.
També.
Que molts jugadors, em trobo que als 18-20 anys, si no serveixen pel primer equip, pleguen. Doncs, tenim ganes de fer un equip que no siguis primer, no, però si quedes desè, quinzè, doncs juga a hoquei.
Sens dubte, doncs en continuarem parlant. Magí, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Ja. Bona tarda, adeu-siau. Doncs Magí Mestres, el coordinador tècnic del Club Betis Sitges, que ens ha donat ja algunes pistes del que serà sobretot el primer equip de cara a la temporada que ve, i aquesta idea de fer un segon equip o un equip B, doncs perquè tothom més o menys hi tingui cabuda. Toni, gràcies.
Molt bé.
Bon cap de setmana. I a vostès també. Gràcies, bon cap de setmana. Tornem dilluns a partir de les 4 al temps de descompte. Adéu-siau.